de futbol professional explicant qui l'ha insultat, això és quan tu converteixes una cosa en sistema, és a dir, el sistema és que tot el racisme no es parla dels negres que insulten a no sé quants altres partits, es parla d'ell. Llavors tu, amb un senyor que quan es van obrir les diligències estava a la platja i va dir que no li anava bé, és a dir, si tu ets militant i ets la causa, tu has de ser actiu des del començament fins al final. I amb això no estic justificant, estic dient que agafar-lo com a pòster, tota la pedagogia que pots fer, té problemes. Ni estic justificant el tuit del Miquel Camps, que crec que és reprovable. Vull dir, les coses com siguin. Ara, el que fa el Madrid quan de vegades parlem d'interpretar el madridisme sociològic o el cas Negreira, que és dir... Què vol dir el cas Negreira? És intentar tenir un control sobre els poders fàctics. El Madrid ho fa sobre la designació arbitral d'alguna manera del clàssic. És a dir, no li posa un àrbitre estrany, que és quan el Xavi diu, ha anat per sorteig això o com ha anat? O sigui, el Televisió Madrid no fa un informe de totes les que ha fet, perquè tots els informes de Gil Manzano li anaven bé, 2-0 contra el Barça al Clàssic, o sigui, hi ha hagut... És a dir, quan tu fas la pressió? I això és una cosa que no podem oblidar i que s'ha de remarcar, sense que sigui victimisme, sinó trobar els casos en què a partir dels quals tu pots explicar com s'intenta pressionar amb els òrgans de govern. I això no justifica que es paguin 7 milions totalment reprovables, sancionables, o el que vulguis que va fer el Barça al cas Negreira. Ara, els grans clubs intenten influir en els òrgans de poder justament perquè aquestes decisions els hi vagin a favor.
Les 11 i un minut, ho deixarem aquí. Ves, et pots quedar uns minuts aquí amb el Pàmies? Res, 5 minutets.
Jo amb el Pàmies m'hi quedaria tot el dia, i la nit si convé.
Ah, sí? Caramba. Les 11 i un minut. Santi Jiménez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pou. Una abraçada. Ah, per cert, no hem dit que demà hi ha la pilota d'or, però bueno, en fi, ja ho veurem. Ah. Ja està clar o no?
Jo suposo que sí, m'interessa poc la
pilota. Ja, bueno, però sí.
Però bueno, que vagin bé, que tornin tots amb bé.
Aitana
que tornin tots amb salut i que vagin bé. I
que els hi vagi bé, no?
Que París és molt perill.
Sí, sempre. Pou, moltes gràcies.
Força Gundogan, bon dia.
El Team Gundogan. 11 i 2 minuts. Ara arrenquem també conversa al voltant del llibre del Sergi Pàmies, però abans, per tota aquella gent que potser s'hagin llevat a aquesta hora, afortunats ells. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mirem d'actualitzar una mica la situació. De seguida ens expliqueu què ha passat durant el temps de programa, però abans deixeu-me anar un moment cap a Sineu, a Mallorca, on a aquesta hora ha de començar l'acte de rebuda a Valtònic. Allà hi tenim el director del diari de Balears, amic personal de Valtònic. Tomeu Martí, molt bon dia, Tomeu.
Sí.
Hola, Tomeu.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Ja ha començat l'acte?
No. De fet, hi ha molta gent aquí... a la plaça que se diu d'Esfossà, a Sineu, que és la plaça on s'hi sol fer el mercat, és una plaça molt grossa. En aquest moment hi ha tres colles de xeremiers, que són aquests músics populars que toquen el sac de gemecs, que a Mallorca se li diu xeremia, i aquesta gent estan esperant que arribi en Josep Miquel Arenas, amb el Toni, acompanyat de la seva família, i entri a la plaça, que és on l'està esperant la gent, i també hi ha molt de mitjans de comunicació. Jo crec que encara tardarà 10 minuts bons a
arribar. Gràcies, Tomeu. Després et saludem. Fins ara.
Molt bé, gràcies.
Sandra, què ha passat durant la tertúlia?
Doncs precisament hem pogut sentir les primeres paraules de Valtònic quan ha arribat a l'aeroport de Palma després d'estar més de 5 anys a l'exili a Bèlgica. El raper no s'ha estat de carregar contra la justícia espanyola.
Per mi també és una pena haver arribat aquí, no perquè Espanya ha fet autocrítica i ha acceptat que com és un error condemnant cantants i ha acceptat que hi ha una falla en el seu sistema democràtic i en la llibertat d'expressió, sinó que he tornat per cap escrit i en canvi altres països com Bèlgica sí que han estat capaços de modificar el seu codi penal i eliminar les injúries de la corona.
Valtònic ha fet balanç de l'exili, que descriu com una lliçó de vida i agraeix el suport dels amics i familiars que l'han acompanyat, i també ha confirmat que es presentarà al judici que té pendent aquest novembre per unes paraules que va dir en un concert l'any 2018 on animava a matar guàrdies.
I per altra banda, avui que ja ens havíem despertat amb la notícia de la mort de l'actor Matthew Perry, el Chandler de Friends, durant la tertúlia també hem sabut, Nil, que s'ha mort el doblador Jordi Vila.
Sí, una de les veus més conegudes de l'anime doblat en català i que va destacar sobretot per la interpretació de la cançó d'obertura de Bola de Drac. Ell mateix explicava, de fet, al Món RQ, ara fa 3 anys, com va rebre l'encàrrec de fer aquesta interpretació.
Això va venir perquè jo treballava molt pel senyor que va comprar la sèrie, els primers 26 capítols, que va ser Màrius Vistany, i ell em va dir, escolta, m'ha arribat una sèrie tal que he comprat al Japó, que et va tenir pintada. M'agradaria que la cantessis tu, i així, així va passar. A l'any 80, finals del 88.
El Sindicat d'Actors de Doblatge de Barcelona és de les primeres entitats que ha reaccionat a la mort de Vila, lamentant-la. A banda de Bola de Drac, ell també va posar veu a moltíssimes de les sèries, de fet en català, que va emetre a Televisió de Catalunya, per exemple, a les obertures de Musculman, Les Tortugues Ninja, Ranma, a més d'interpretar oralment, per exemple, personatges com el monstre Bubu de Bola de Drac o en Musculator i el Mussol de les Tres Bessones.
I per últim, anem cap a Gaza, continuen els bombardejos d'Israel que amenaça d'atacar un dels hospitals principals de la franja.
Sí, ho ha alertat la mitja Lluna Roja en un missatge a Twitter. L'organització explica que autoritats israelianes els han exigit que evacuïn immediatament l'hospital del Quds perquè serà bombardejat de manera immediata i avisen que aquest matí ja hi ha hagut diverses batudes a uns 50 metres de l'hospital. No és la primera vegada que Israel llança aquest avís a aquest hospital on hi ha mig miler de pacients i més de 12.000 refugiats palestins. Ara mateix les ONGs sobre el terreny denuncien que la situació humanitària és crítica i, de fet, les Nacions Unides ha confirmat aquest matí més saquejos a la desesperada dels magatzems on guarden el seu ajut, tot això mentre Israel continua enviant més tropes a la franja.
Més detalls des d'allà, corresponsal de RAC1, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia. Israel ha confirmat per un costat que aquesta nit més forces han entrat a la franja de Gaza, d'acord amb la decisió d'ampliar l'operació terrestre, i per l'altra que s'han registrat combats a la zona amb Hamas. L'anomenada segona fase de la guerra també ve amb més bombardejos. Aquest diumenge, i paral·lelament a l'augment de les tropes israelianes al terreny palestí, es preveu que sigui augmentada l'ajuda humanitària des de Rafa amb aigua, aliments i medicaments. Segons Nacions Unides, però, ara mateix, el més urgent és combustible per evitar el col·lapse als hospitals.
I en esports, Quim Salvador, ja tenim el resultat del premi de Tailàndia, de MotoGP, no?
Sí, ha tornat a guanyar Jorge Martín, que també s'imposava a l'esprint d'ahir, amb Peco Bagnaia segon, beneficiat aquest per una paralització al sud-africà Brad Binder. De fet, Bagnaia ha arribat tercer, però Binder ha perdut posició per haver excedit límits de pista. Per tant, amb la victòria de Martín i el segon lloc de Bagnaia, s'estreny la general, continua líder l'italià amb el madrileny a només 13 punts. Aleix Espargaró, cinquè, ha estat el millor català. Marc Márquez ha arribat setè. Àlex Márquez ha caigut quan anava tercer, faltant 13 voltes.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Nil Sant Martí. Gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
11 i 7. Ara que estàvem parlant amb el Sergi Pàmies i amb el Ramon Besa del Clàssic d'ahir, volia aprofitar que els tinc a l'estudi també per xerrar de l'últim llibre del Pàmies, perquè precisament allà, d'alguna manera, en un punt s'hi troben tots dos, perquè en Pàmies fa una dedicatòria directa al Besa, just en un conte, que potser més aviat una crònica, podríem dir, no? On apareix un personatge que, en certa manera, us uneix a tots dos, que és en Manuel Vázquez Montalbán. Ja sabeu que el nou llibre del Sergi Pàmies, que evidentment està sent un èxit mirant totes les xifres de vendes, es diu A les dues seran les tres, i hem convingut que avui, que les tres han estat les dues, potser era un dia que està bé per comentar-ne. Un component literari, això del canvi d'hora, segons com, Sergi.
Sí, més que el canvi d'hora, el pas del temps. Mm-hmm. I com que és una de les obsessions que va sorgint en diversos contes i és difícil de posar un títol unitari en un llibre de contes, doncs em va semblar que era bo que hagués reflectit el tema del pas del temps, i hi ha aquesta fórmula popular, que és una frase que no és de ningú i que és de tothom, que em va semblar molt, molt adient.
Però, de fet... A veure, anem passant per aquí com si fos el més normal del món, que les dues siguin les tres i les tres siguin les dues, quan és una cosa estranyíssima, en realitat.
Molt absurda, molt absurda. També ho és el pas del temps, d'absurd, però com a mínim és més real. Però aquesta fórmula té un punt d'ironia, perquè efectivament és una comèdia que la fem, sempre donem algunes dades vagues sobre per què, ningú se les creu.
Llavors et diuen que et trigaràs dies a recuperar-te.
Sí, és l'últim any, tot és mentida.
No, i sobre això, però és veritat que és una alteració, si hi ha una corba temporal real, és una alteració, perquè ho diu un senyor. O sigui, agafa el teu i diu, però, no, tranquils, que demà, quan sàpigues...
Si anem a fons, el temps també és una alteració arbitrària.
Sí, sí.
Per tant, no, més val que no hi entrem.
O sigui, si fóssim en el món de la ficció, analitzant una pel·lícula, és allò que diuen, s'ha de fer un salt de fe per creure en
sí,
això.
Sí, i sobretot que si algú et vingués ara, no existís el temps, no? I et digués, sí, sí, mira, he escrit una cosa, hi haurà una cosa que es dirà el temps, llavors anirà per mesos, i després per setmanes, hores, segons... Dius, mira, xato, la gent no té paciència per aprendre's tot això, oblida't.
I quan ho tinguem ben muntat hi haurà un dia, dos dies l'any, que mira, ho canviarem de matinada.
Si no ens quadra, ja ho ajustarem.
Exacte. És com un, sí, és una xapussa, no? Sí.
Total. Hi havia una època que donava una explicació que encara era més insensata, que és que els trens s'havien d'esperar.
Ah, hi havia això,
sí,
es deia?
Sí, ho deia. A la ràdio deien, els trens se'ls pararan a la frontera, perquè t'havies d'esperar que aleshores... Ara ja ni ho diuen perquè tenen més vergonya i aquestes coses ja no les diuen.
Ja diuen, però sí, que hi ha un canvi d'hora.
Sí, i després m'agrada molt el que faig jo amb el cotxe, que com que no sé com es canvia l'hora...
El deixes
cotxe,
sempre.
La deixo. I hi ha uns mesos que vaig amb una hora diferent a la... Llavors tinc un fus horari en què durant 6 mesos no és ben bé l'hora.
Sergi, és que jo diria que hi ha una pila de gent... No sé, Besa, si tu canvies el del cotxe. Jo el de la moto no el canvio mai, també. I em passa el mateix perquè, ostres, no és com...
És que no sé fer-ho, eh?
Ah, és que quin botó toques. Quin botó toques.
No, jo no ho faig perquè penso que tocant un botó pot ser que Déu s'espatlli d'un altre. Per tant, prefereixo anar amb el rellotge que no pas tocar els altres. Sí, també.
En tot cas, el temps deies que és un dels temes centrals.
Sí, sí, és una de les coses. Això te n'adones quan hi ha portes gairebé tot el llibre fet, eh? Uh-huh. Doncs què està passant amb aquests contes? Doncs que va sortint això, el pas del temps, doncs l'aparició de la bellesa, de sobretot tornar molt enrere, anar molt endavant, jugar amb aquests viatges en el temps, que és la llibertat que et dona la ficció, i això està molt present, per tant, em sembla que és una de les coses que...
Tu te la mires amb ironia, el pas del temps?
M'ho miro tot amb ironia.
Si tu vius amb ironia, o sigui, necessites...
Sí, la necessito perquè com que tinc tendència a angoixar-me i a posar-me pessimista, doncs em va molt bé, perquè és com un oli, és com el lubricant. I em permet viure sense masses trasbalsos, però sí, el pas del temps, i fins i tot quan el temps s'atura, també m'ho prenc amb ironia. La ironia és una forma d'aproximació, d'interpretació de la realitat. I com que la realitat molt sovint és molt absurda i la majoria de moments no l'entenc, m'estimo més refugiar-me en una mirada molt de... Si tu vols, a vegades una mica snob, si tu vols, eh? De no aprofundir massa i situar-me en un àmbit d'això, de detectar les incongruències, les paradoxes, les estupideses.
Els errors del sistema, una mica, no? De la manera en què vivim.
O com el sistema a vegades ens imposa veritats absolutes que són... Bueno, ara en tenim moltes, no? Perquè la tecnologia també n'apreta molt per aquesta banda i ens imposa moltes certeses noves que dius, però això, qui ho ha decidit? Sí, doncs és així.
Clar, però de fet és una forma d'ordenar el teu món, la ironia, perquè en realitat tots necessitem aquest ordre, no? O sigui, viure en un ambient que és clarament absurd...
De protegir-me d'un excés de certeses imposades. Cada dia obres la porta i hi ha com un paquet d'Amazon amb 7.000 certeses noves. Jo no tinc temps per actualitzar-me tan de pressa. Necessito mirar-me-les i llavors va molt bé la ironia perquè relativitzes molt. També és veritat que jo tinc una cosa genètica amb l'ironia. El meu pare era molt irònic, la meva mare a la seva manera també. I suposo que també hi ha un component més que genètic de que formava part de la teva educació el tenir aquest recurs, no? Quan venien maldades, quan hi havia una situació tensa, difícil, el meu pare era molt... li agradava deixar anar comentaris que deies, ara vols dir que ve tomb, això? I sí, venia a tomb, precisament perquè el contrast entre la realitat i la ironia té aquesta cosa de que no, la ironia no desatén la realitat, sinó que la reconverteix en una altra cosa.
O sigui, la ironia és una forma de ser crític amb el que t'envolta, o no? Perquè Déu, és una forma de combatre la certesa, i la certesa és un estat molt còmode, no? Em diuen això...
Sí, però a vegades no arribes... O sigui, jo trobo que la crítica requereix d'un plantejament racional.
D'acord.
Hi ha una decisió racional, tu dius, això, jo tinc una opinió crítica sobre això. I en canvi la ironia és gairebé instintiva. te n'en fots per si de cas. És preventiu. I a més, com que és preventiu, la majoria de vegades l'encertes, perquè tot el que és preventiu, precisament és preventiu per això, per evitar que quan t'arribi et sorprengui. I jo diria que la diferència entre crítica i ironia és que la crítica requereix d'una certa decisió, d'un criteri, d'una racionalitat.
Ves, ja t'has llegit el llibre o no?
Sí, 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 i tant.
I què? Ara el temps davant i és una... Perdó, t'he fet una putada,
no,
però...
No, dic, és... jo li vaig dir, és el que m'ha caigut més dolç, és el més tendre, vull dir, aquest punt, jo crec que és com si se l'hagués fet a sobre, que és una expressió molt seva.
Està bé.
No? Saps? És a dir, ell diu, sembla que s'ho faci a sobre. En d'altres llibres m'acostumava que quan havia acabat havia de tornar a començar.
I per havia, què?
Bueno, perquè m'agradava què ha volgut dir, o sigui, em costava, no diré desxifrar-los, però sí buscar-li els múltiples sentits que tenia. En canvi, aquest me'l vaig llegir tot d'una tirada.
Perdona, perdona.
Que jo sóc un mal lector, o que no...
T'aturo, et buscaves, o sigui, en els llibres anteriors, que són molt... ara t'ho preguntaria, Sergi, però segur que hi ha una part com... en algun lloc has dit, parlava la ferida en molts casos, no? Hi havia una ferida oberta en molts àmbits, i sense voler se t'escapa per allà, no? Tu en els seus llibres buscaves un mapa de Sergi Pàmies? És a dir, estaves mirant el meu amic, el que conec, això ho ha dit per això, això ho ha dit per
això,
altre,
la segona no? Lectura. La primera, tu llegeixes, i, bueno, saps qui l'ha escrit, òbviament et fa gràcia, perquè a més jo tinc l'oportunitat de llegir-lo gràcies a que intercedeix ell molt abans de que surti al mercat. Ell sempre et trobes allò tot plegat. Seràs al diari, et trobes un sobre, una dedicatòria, per tant, jo sóc un privilegiat. Els llibres del Sergi els puc llegir molt de temps. I aleshores això fa, primer, que tens un punt de frisança, i d'altres que els guardes a l'estanteria, alguns ni els acabes de llegir, ni ho saps, però clar, quan és algú conegut, sí. La primera lectura, si tu ho has fet normal, doncs llegeixes, si t'ha agradat més, t'ha agradat menys. Però en el seu cas em passava que tornava a llegir perquè o no l'havia acabat d'entendre, o el meu cap no desxifrava el que, i després hi barrejava el Sergi que jo coneixia.
Clar.
Però per principi jo tenia una certa innocència o ingenuïtat. Jo anava a llegir un llibre. I en aquest em va passar tot el contrari, és a dir, ja l'he llegit dos cops. Perquè em va passar tan de pressa que vaig pensar, o és que llegeixes malament, o és que és un llibre diferent, o és que veus el Sergi d'una altra manera. No ho sé, em va semblar un llibre molt dolç, molt ben escrit, i que d'alguna manera no tenia... Allò que de vegades tu penses, ostres, el Sergi, què li va passar, com li va passar, això és veritat, això és mentida, això és real, clar. Aquí hi ha literatura. En aquest em va semblar tot que tenia un ordre natural preciós.
Sergi, clar, tens diversos tipus de lectors, però no és el mateix un lector que no et coneix de res que un amic.
No, home, a més, no un amic qualsevol. Diguéssim, el cas del Ramon és molt peculiar, perquè és molt difícil escriure pensant amb els lectors. Llavors, normalment, els escriptors, per norma, pel sindicat ens obliga, diem que no pensem mai en el lector, que és mentida.
És mentida, és que bueno, ho he sentit a tothom, Sergi.
En el meu cas, és mentida, però és veritat que no penses en els lectors, sinó penses en 10, 12, 14 lectors.
Ah, tens al cap...
tens al cap gent
que
no sempre són els mateixos.
Però una cara.
Sinó que quan tens un dubte de resolució d'un conte, o tens dubtes sobre com t'ha quedat un conte, et preguntes, li agradarà amb aquest? Li agradarà amb aquell? I això et pot induir a retocar alguna cosa o a prendre la decisió de no posar-lo o de posar-lo. I un d'aquests és el Ramon.
Sí, el
per
conte...
tant, en el meu cap, especialment amb aquell conte que li he dedicat.
El de Montalbán.
El del Montalbán ja em semblava... l'únic dubte que vaig tenir és si afegiria no el Fancelli, però el Ramon, que sé que el Ramon li hauria agradat molt, però em va semblar més coherent posar-hi el Ramon, que és decisiu en la meva arribada al periodisme esportiu, en el meu coneixement del Manolo Vázquez Montalbán i en moltíssimes altres coses que he tingut la sort de compartir amb ell fins avui. Aquesta conversa també és el resultat de tots aquests anys.
Montalbán és el vostre nexe? D'alguna manera o no?
És un, sí, sí. El país i el...
Perquè diguem que Montalbán, que era el que estava institucionalitzat... Tu, a vegades, en un diari com El País has de pactar Barcelona i Madrid. Montalbán no hi havia discussió. L'article Montalbán anava segur. Vist que el Montalbán, quan va arribar un moment que va dir jo ja no dono l'abast, perquè tocava la copla, tocava la política, tocava els esports... Llavors, ell... Jo sí que ho vaig assistir, va delegar amb Sergi Pàmies. És a dir, ell va dir... Ell ho fa, encarregueu-li el Pàmies, que ho fa molt bé. Llavors, qui hi havia allà era el Fancelli, que era el que gestionava el que en dèiem coros i danzas, que era esports i cultura. És a dir, un diari dur com El País, que és política, economia, hi havia coros i danzas, que eren els de cultura i esports. I allà va néixer una secció, emparada per el Fancelli, bueno, una secció d'esports, que ens ho vam passar molt bé.
que la gent ara segurament no té memòria, però era des del Guillem Martínez, que era ahir del Futbol Con, el consultori del doctor Culer del Sergi Pàmies, és a dir, molta gent i molt diversa. Enric González, bueno, ara és que ara Justin Webster,
Jordi Puntí.
Jordi Puntí, i ens ho passava amb pipa. El Sergi sempre diu, ens deien la secció dels poetes, com si fóssim una cosa de... Era aquell temps, a més del Gaspar, que tot això, se'n anava en orris, i ens ho passava...
Personatge gairebé de ficció, Gaspar, o sigui, podria ser...
Molta d'aquesta gent... que va fer-ho, ja no ho fa, o va estar-hi... Ell, en canvi, continua sent-hi. És a dir, la grandesa que és que ell ha estat conseqüent amb l'herència del Manolo sempre, i ara ho fa a La Vanguardia, que és una de les altres coses que té la grandesa dels periodistes que transcendeixen el mitjà on treballen. És a dir, ara, segurament, també puc fer una afirmació que no sé si és molt agosorada o no, molta gent ja no llegeix capçaleres, llegeix autors. Llavors té el seu llistat de favoritos i diu, vull saber, per exemple, vull saber demà el Pàmies, amb la sortida que ha tingut, que és el moment de la tertúlia amb el Gundogan, jo vull saber el Pàmies que m'explica com... Llavors, aquest joc de dir, ho està dient en sèrio? És ironia? Mm-hmm. Això, ara mateix, del Gundogan, no? Jo m'he quedat 5 minuts i he dit, és un cabronàs perquè se la sap totes, però llavors has de deduir-ho tu. Jo no li preguntaré mai, escolta, ho deies amb conya, no? Però igual que quan llegeixo, igual que em veig per l'esquadra o quan escriu, et porten aquest dilema, i això són la gent intel·ligent, la gent que és bona, la gent que sempre té un mateix carril, i això ho feia molt Manolo, que tenia la ironia, tenia saber associar idees doncs, en el món convencional, doncs el que és l'esport que transcendeix, el que és la política, la cultura, l'economia, tot el que vulguis diferenciar, el que és Spotify, de lo... bueno, això s'ha de tenir un gruix, i a més ell ho ha fet també des de fa molt de temps, i a més amb un llibre antològic, que és Les confusions d'un culer defectuós, que a més ell té allò de dir, escolta, jo em despullo, això va d'això, per si vostè vagi a buscar el manual per saber jo, Gundogan, cas Gundogan, que vaig a veure un manual de culer defectuós, jo és una reacció d'un culer defectuós, home, no ho sé, però t'hi porta, vull dir que tot et va remetent a l'obra i per això vas rellegint sempre.
Sobre aquest punt, qui era Montalbán per tu en aquell moment? Perquè tu en el dibuix que fas en aquell conte és el d'algú que et mires molt profundament.
O sigui, sí, el conte és el conte és el conte d'un fan davant d'un dels seus ídols. Per això explico l'anècdota de quan jo conec el Montalbán, que és molt abans del viatge, que és quan ell presenta un llibre de poemes a la Universitat de Barcelona, que jo tinc 20 i pico d'anys. I vaig a veure'l, i som quatre persones en el paranís de la universitat, una sala enorme, i el Manolo presenta un llibre que es diu Praga, que és meravellós, i el llegeix en públic, tot el llibre sencer, perquè és un llibre curt de poemes. I jo sóc allà, i quan acaba vaig allà, que em dediqui al llibre. I molts anys després, sense saber jo què publicaria, què faria, que em faria escriptor, tenint-lo amb ell com a model, com a periodista, com a novel·lista o com a poeta, l'atzar vol que fem un viatge al Quebec el 91, jo com a autor novell, traduït al francès, i ell com a autor consagrat. Aquesta era la invitació, per participar en diverses taules rodones sobre la literatura catalana. Que ell bueno, deia, home, sí, aleshores no hi havia aquesta distinció tant entre el que era en català i el que no era en català. I vam fer el viatge junts, llavors és el record d'aquell viatge, que jo vaig guardar documents, notes, fotos del viatge, sabent que ho escriuré algun dia. Ja han passat 30 anys, gairebé. I aquests 30 anys és l'element que fa que la crònica sigui més literària perquè hi afegeix la dimensió del record. Ja no és la crònica del viatge que vam fer, que segurament si l'hagués fet els 15 dies seria diferent. Sinó és el record que jo en tinc. I el record sempre és literari perquè és una transformació, és una hipòtesi del passat.
Bueno, aquí està la cosa tu que fas bàsicament... Bàsicament no, fa molta ficció, Sergi, des de fa molts anys. I el Ramon que fa periodisme del dia a dia, el procés probablement s'assembli a l'hora d'escriure, però hi ha el component aquest afegit. O sigui,
però fixa't, el Ramon fa cròniques en els últims anys que no són estrictament esportives, no?
No ho són.
I hi ha unes que són... Vaig explicar el Ferrer del meu poble.
Exactament.
Explica el Ferrer del seu poble i és una crònica pura. Però de vegades fa... les olors del fem i aleshores allà hi ha un component literari. Continua sent crònica perquè parteix d'un fet real, però la dimensió i el pacte amb el lector és honest perquè no hi ha jo sé que hi ha un element, diguéssim, de construcció de memòria, i la memòria sempre és literària. I per tant, no, el periodisme permet que tu puguis anar-te'n de tant en tant cap a la literatura, però el que és segur és que la ficció t'ho permet tot, sempre que vulguis, amb l'interruptor que vulguis. És una taula de so, eh? I tu vas movent i dius, ara posa-li aquest efecte, posa-li l'altre. I això, des de la ficció, per l'actor, és el pacte, em sembla, més noble, perquè tu dius, jo ara igual t'estic enganyant, però com que estem partint d'una base de ficció, i a vegades al revés, només amb elements reals, fas una història i et diuen, vaja, vaja, imaginació que tens, i tot és estrictament real, i al revés.
És que sobre això, hi ha una cosa que jo entenc, que hi ha moltes vegades que quan la gent et pregunta si això és veritat o no és veritat, i entenc que forma part de la matèria purament literària, narrativa, etc. Però sí que és veritat que jo, igual que quan vas a veure una pel·lícula, igual que quan vas a veure una obra de teatre, i els primers 5 o 10 minuts necessites fer-te un mapa de la situació. T'asseus i dius, això de què va? No? T'asseus a llegir un llibre del Sergi Pàmies i necessites unes pistes, o sigui, necessites un mapa en un moment donat. Això de què va? Està parlant d'ell? Està fent una, no, està fent de mèdium d'alguna cosa que va per sobre? Està jugant només? O està fent totes les coses a la vegada, no? És una mica, em perdó, però és mal parit això, Pàmies.
Sí, o sigui,
és
ho fa des d'una cosa que ell coneix, que és el que és més difícil del que passa avui. Ell sap discernir entre els gèneres literaris i els gèneres d'interpretació, que és una de les coses que no passa al periodisme. Ara, en aquest moment, l'opinió va molt per sobre de la informació. Cert. Tu abans no feies opinió fins que no sabies fer informació. Tu, quan et deien fes una columna, és que eres algú. Ara tothom vol fer columnes, ningú vol fer informació. Per tant, és un procés lògic. És a dir, arribar a la ficció i arribar a la literatura des del punt de vista d'un periodista era el súmum, era quan tu havies fet tota una sèrie de passos que et sabien distingir entre una crònica i un reportatge. Molta gent no sap quina diferència entre una crònica i un reportatge, entre una entrevista.
Abans de pintar un quadre has de dibuixar.
Just. No? I després les cròniques poden ser descriptives, poden ser conceptuals, moltes, però si tu no has fet el procés d'aprenentatge, que és una cosa de les que hem perdut, i que jo vaig tenir el goig de tenir aquest home al costat en el moment que estàvem parint allò d'aquella secció d'esports, que és la redacció com a taller de redacció, com a taller obrer, que deia l'Enric González, no? És a dir, redacció, et truques, comparteixes, ara no, tothom fot teletreball, va a casa seu, ningú que l'emprenyin. Clar, si la redacció comences a treballar els gèneres, al final tu, quan veus el Pàmies, escriu d'una manera. Quan veus el Fancelli, feia potser una altra cosa. Quan veus el gènere de Guillem Martínez, era el Glups, que dèiem nosaltres, no? No saps el que era, però els gèneres, i poder parlar de ficció, i poder parlar de literatura i periodisme, t'has d'haver baquetejat. No pots sortir aquí de dir, bueno, ara us ho explicaré. No, no. Has de tenir un background, has de tenir una obra publicada, per dir-ho d'alguna manera.
Sergi, quan tu ets conscient d'això, que tens el lector que agafa i les primeres 5 o 10 pàgines necessita un mapa del que està a punt de llegir. Doncs
pues mira, això no és una cosa que la tingui en compte, perquè crec que la llibertat aquesta ja està establerta en el moment en què publiques un llibre de contes, que no és a dir, ja, un recull de memòries, i en una col·lecció de ficció, en el que la primera frase diu remenant llibres m'he trobat la meva virginitat.
Certament.
Vaja, em semblaria que has de ser molt... També és veritat que...
Bueno, però et defineix molt. O sigui, quan deixes aquesta frase dius, d'acord, sí, ok, ja sé una
aquesta,
mica.
Aquestes normes que tu podries deduir, no? Ah, vàlid, estem en un registre de ficció.
Exacte.
El segon conte ja queda desmentit. És a dir, el fet
per
de...
Per això t'he dit malparit amb tot,
sí,
el carinyo,
però,
però
jo crec que a vegades no fem un ús prou plaent de la llibertat que tenim. O sigui, jo tinc molta llibertat quan escric això, perquè per les limitacions ja tinc els articles, que m'encanta tenir unes limitacions d'horari, d'espai, de temps, de temes, però aquí, quan em tanco a casa meva a escriure contes, puc fer el que em doni la gana. I aleshores dic, bueno, ara aquest serà fantasiós, o l'autor pensarà una cosa. I després hi ha una cosa que té a veure amb el fet de que siguis una persona que té una certa dimensió pública. Aquí, la percepció del lector, que probablement és algú que m'ha sentit per la ràdio, que em llegeix a La Vanguardia, és diferent, però quan aquest llibre, si hi ha sort, el tradueixin a l'eslové, el senyor eslové no es farà totes aquestes preguntes.
Total.
O sigui, pensarà, aquest tio és un mahara que escriu aquestes coses, però aquestes coses estan en un registre de ficció. I sí que en algun moment dirà, hòstia, això del Montalbán sembla veritat. Però no serà tan tafaner com ho és el que et segueix, la persona que t'ha seguit d'una o altra manera, a vegades d'una manera molt indirecta, o que li vol regalar el llibre a la seva mare, llavors la seva mare li fa un comentari, però això és veritat o no? Això passa més perquè som com de proximitat. Per això
perquè la gent es pensa que et coneix.
No, no, i probablement hi ha una dimensió que em coneixen, però coneixen que no coneixen el que escriu. Coneixeran el que escriu quan m'hagin llegit, perquè aleshores diran, hòstia, aquest tio està molt malament, que a mi em va trucar el meu germà amb l'altre llibre, em va dir, tu estàs bé? I és la primera vegada que em trucava amb 10 anys. I vaig pensar, què vols dir, si estic bé? No, és que t'he llegit i estic preocupat. I vaig pensar, ets molt bo, l'has preocupat al teu germà i l'has fet trucar-te per telèfon.
Bueno, però de totes maneres sí que és veritat que, tornant al que deia el Bes al principi, amb la sensació de que hi ha un joc amb moltes pistes i, no? I són contes molt diferents un de l'altre i estàs jugant amb el gèneres i estàs jugant amb el lector, no sé si està més alliberat que altres contes. Que altres llibres. En què la cosa, els teus dolors d'aquell moment, la pèrdua dels pares, la pèrdua de la parella i la distància amb els fills eren molt intensos allà.
Sempre hi havia una interferència superior. Mm. Per això em passava amb el Ramon. Ramon, anem a dinar? Digo, és que no sé perquè tinc el Joan, que resulta que hem d'anar al metge, hem de fer unes proves. Després, no, és que m'han trobat una cosa al ronyó, resulta... Sempre hi havia interferències. Després, no, és que haig de portar el meu pare, que li han trobat un càncer al còlon. Hòstia, tio, saps? No hi havia manera de quedar. Mm. I llavors després, no, és que haig d'acompanyar la meva mare a la residència. Tot això eren interferències, evidentment, d'una força existencial i emocional tan potent que la teva vocació, que t'agradaria fer, que és anar a dinar amb el Ramon, no podies fer-ho amb tanta assiduïtat. I a més, quan et posaves a escriure, estaves trist, o estaves preocupat, o estaves angoixat. Això sempre ha estat present en els últims, posa-li, 5 llibres. Aquest no. De cop i volta em foto a escriure aquest llibre i dic, collons, on està les grans penes aquí?
Però saps, pot ser un problema, això, al principi?
Home, estava indignat. On és Gundogan? Sí, on hi és l'element, l'antagonista, saps?
Clar, clar, clar.
Per posar-me jo a fer-me interessant.
Jo tenia matèria, i ara no en tinc.
Clar, a més, jo m'havia desenvolupat un personatge de tio una mica així, melancòlic, trist, que està al bar, pren un whisky...
Semidepressiu, no?
I una mica va, si s'acosta algú, saps? Vull dir, aquell truco de l'almandruco. Ara no, estava allà i d'alguna manera aquest llibre és com una celebració, no?, del retorn a la vocació pura, a la dir, ara jugo, ara m'ho passo bé, ara... Que no vol dir que hi hagi un pòsit de viscut, eh?
Però llavors
ara ho dic per salvar una mica aquest element de llavors... fer-me l'interessant. Vull dir, em continuo fent l'interessant, però amb altres eines. Sí.
Bueno, continues fent l'interessant també perquè el personatge que tu t'agrada dibuixar moltes vegades, que té un punt, el Besa deia tendre, però és veritat que és una mica, ostres, sempre té algun problema o alguna altra cosa, no? Recordo el conte, que és magnífic, en què està el protagonista al llit i sent que entra algú,
sí,
no?
Pues ara,
es tapa, no?
I ara dius, tenim un problema amb aquest conte. Tothom em diu que si
m'han
van robar o no. I, hòstia, està molt malament la ficció. Imagina't, si no sóc jo, ets tu, és el lector. No, és compartir una situació. Al Kafka no li deien si s'havia convertit en un escarbat.
Bueno, perquè ja, clar, és que ja t'ho he dit, és la dificultat del mapa. O sigui, agafes i dius, bueno, a veure, el Pami és de què està parlant aquí, no?
Escolta, m'ho han preguntat més de 10 vegades en les últimes setmanes.
I que va ser molt dur, allò del robatori.
No, sí, van entrar, jo crec que és perquè hi ha una psicosi, i a més han entrat a molta gent.
Ja, ja,
que, de fet, el conte va d'això.
Sí, de la psicosi.
De la por que tenim a una cosa que sabem que està passant, però que no sabem ben bé, no? Mm. I llavors jo proposo una situació que és posar-se un adredor a sobre i et donin pel sac al món.
Clar, però la tendresa aquesta del personatge... En alguns moments que potser públicament és molt gran i llavors té les seves porqueries, no sé, l'escriptor que va recollir un premi, no?
Sí.
I que hi va en un moment, no sabem si per vanitat en un moment determinat o perquè li interessa veure què passa allà.
Perquè li deia el seu psicòleg,
exacte,
que faci coses que no ha fet mai, i després perquè li fa vergonya dir que no.
Exacte.
Perquè no es pensin que és un cregut.
Clar, però tota l'estona està pensant què pensen els altres.
Sí, clar. No. És que també va d'això el llibre, eh? També va de potser tres coses, no? El pas del temps, que ja ho hem localitzat, què pensen els altres sobre tu i el que tu penses sobre tu, i després la incapacitat de disfrutar de les coses. És una malaltia crònica que hauria d'anar molts anys amb un psicòleg i me l'estalvio escrivint un llibre cada 5 anys. que és quan les coses comencen a anar bé. Bueno, jo me'n vaig. No fos cas que entrés la policia, em trobés aquí rient i passant-m'ho bé i tocant la rumba.
És clar, perquè això és la...
Si a mi m'espanta la possibilitat de l'eufòria, de la satisfacció màxima, i això ve de la meva àvia, Timotea Raimundo, una dona que de tant en tant deia ai, ai, i tothom s'hi acostava. Què passa, què passa, Timotea? Deia, qué desgracia más grande tiene que estar a punto de ocurrirnos con el tiempo que hace que no nos pasa nada.
Això ha imbrincat no, ja no a la catalanitat, no, sinó al barcelonisme. Això és veritat.
Això és aragonès. La meva àvia era aragonesa.
Podria ser culer.
A vegades ens pensem que hem inventat coses que no hem inventat.
Sí, quan hi havia Leo Messi aixecant una orelluda, sí, hi havia aquella gent, ai, que ho passarem, sí, ara, malament.
Fixa-t'hi bé que això no tornaràs ara, a veure.
Aquesta és la frase.
Ell es preparava, jo recordo articles cèlebres, que es preparava sempre per lo pitjor. És a dir, ell tenia la gran capacitat que quan ningú estava preparat per un accident, és a dir, quan Maradona, per posar un supòsit, no?, de que no hagi escrit al respecte, però que podia haver passat, quan Maradona el Goicoechea el caça el dia a la Mercè, estic segur que hagués fet, que no sé si l'ha fet, però potser parlo i dius, ostres, Ramon, si el vam fer i no te'n recordes. El dia que canviava l'hora, a Festa Major de Barcelona, les Mercès, Santa Eulàlia, perquè és la Mercè... Ell segur que el tenia al cap. És a dir, té aquesta capacitat de contemplar totes les opcions que poden passar, que serien de dir totes les hipòtesis. Si alguna d'aquelles es compleix, ja la té, perquè ja l'ha visualitzada, i per tant, ja ho veia venir. I si no, ho posa al magatzem i després no saps quan ho farà. Però és molt difícil. Amb un article ell en fa 10. Perquè tu fas un i el vas masegant. En canvi, ell té 10 articles possibles perquè té 10 visualitzacions diferents. I això vol dir són 10 articles, perquè clar, si em dius no, té tota la trama. Jo li havia vist fer trames de dir passarà això, això i això, l'assemblea compromissària... Clar, 10 trames o 5 o les que siguin vol dir 10 llibres, vol dir 10 contes.
Abans deies que una de les coses importants del llibre és el que pensen els altres i el que penses de tu. Hi ha un conte en aquest sentit que és fantàstic, que és en una conversa amb la dona de l'autor que té interès per la grafologia.
Sí.
I que fa una assignatura...
Basat
en fets reals.
Jo vaig conèixer la meva exdona, que el dia que ens vam conèixer em va dir que era molt experta en grafologia, i vaig pensar que em estava vacilant. I li vaig dir, a veure...
Aquest és la seducció, no? Ah, doncs pues mira,
a veure, llegeix-me la meva assignatura. I em va dir, és l'assignatura d'algú que està intentant fer veure que és qui no és.
Buah,
i vaig dir,
vaya hòstia.
Això és un impostor, no? I em va dir, sí. I, hòstia, i això retrospectivament penses, però ella va acceptar estar amb un impostor durant 20 i pico d'anys. Mm. Vol dir que venia d'una cosa molt pitjor?
Va analitzar les pros i contres i va dir, mira, millor un impostor.
A vegades ens preguntem, no?, per què ens ha triat, no? I és simplement això. Tu vens d'una experiència anterior. Ets el resultat de qui hi havia abans.
Però això és, aquest conte em serveix també perquè una conversa que teníem amb el Joan Margarit, que deia allò de que en la poesia ell intenta buscar-se a si mateix coses que puguin servir als altres, no?, tu escrius això i jo crec que tothom s'ho llegeix i pensa, clar, és que tots som uns impostors. O sigui, tota l'estona estem pensant, mira, estem impostant una entrevista ara mateix, no? Jo estic fent el paper,
sí,
de l'entrevista...
Cuidado, a veure si em bloquejaré, ara. No. Tampoc ens flipem, eh?
No, però és veritat, estàs impostant sempre un paper, en un moment,
sí,
o altre.
Sí, però
no?
Ara t'estava jo recomanant que no li donguessis transcendència i recordaré una anècdota que el Ramon m'ha sentit explicar 100 vegades, que és Totò Schillaci, davanter centre de la Juve.
A veure.
Fill de pastors, un home molt humil que havia tingut una infantesa duríssima i havia crescut amb totes les adversitats i llavors va ser pitxitxi de la Lliga Italiana dos, sí, anys seguits amb la Juve i va guanyar la Copa d'Europa amb la Juve i se li acosta un periodista i li diu Totò Schillaci, ha de ser duríssim això de ser el davanter centre de la Juve i ell diu, pitjor és treballar. Llavors quan tu ara et flipis amb això de
la impostura,
que potser estem impostant, sempre pensa que pitjor és treballar.
Això és veritat. Mitjor és treballar. O sigui, tu, escriure no és treballar,
no,
per tu?
No, absolut. No, eh? O sigui, jo no ho visc. O sigui, i mira que és, entenc l'ofici, de fet el llibre és una reivindicació de l'ofici, tant de periodista com d'escriptor, però jo no ho visc així. Jo crec que hi ha una minoria del planeta que tenim la sort de que podem treballar amb el que ens agrada, amb allò que fins i tot per eliminació darwinista de possibilitats ens ha quedat com el que podem servir, que és fer ràdio, aquests oficis estranys... Però això és un privilegi absolut. I, per tant, viure-ho com un simple ofici quan he treballat i com el Totò Schillaci sé que la diferència que hi ha...
De què has treballat?
D'administratiu. i a més m'ho he passat de puta mare, perquè també era capaç de donar-li sentit. També és un altre privilegi treballar, però treballar amb una cosa que t'agrada fins al punt de que t'oblides que estàs treballant, perquè acaba formant part del que fas, és una cosa extraordinària, i a més és un privilegi en el sentit estadístic. O sigui, de les 100 persones que em trobaré ara pel carrer, potser n'hi ha 5 que treballen en el que els agrada. I això és un... No, jo no ho visc mai com una feina, ho visc com un ofici.
Sobre això, llavors, crec que en algun lloc has dit, però vaja, entre llegir i escriure, són, suposo, dues cares de la mateixa moneda, però si el gaudi d'escriure hi és sense haver de pensar en qui el llegirà, o sempre hi és?
Sí, no, és el que abans ho comentàvem, no? Jo no penso en uns lectors com una massa intimidadora o a la que haig de falegar. Penso en lectors concrets.
D'acord.
Tinc una llista mental mòbil, una mica, hi ha rotacions, però tinc banqueta, tinc titulars, i llavors vaig pensant, aquest conte tinc dubtes, vaig a buscar aquell referent que m'exigirà més i que em dirà, no, això no ho estàs fent bé. I aleshores amb aquell sí que el vull, no el vull decebre, no, o sigui, vull que estigui orgullós, satisfet, content de saber que faig aquest gest, aquest esforç.
Però llavors la idea de tenir textos que saps que no llegirà ningú, això existeix?
Sí.
I té el mateix
sentit?
Són destruïts,
perquè vol dir que no m'han satisfet.
Ah, no, però no perquè no t'hagin agradat, sinó alguna cosa que tu penses, això té valor però no li puc ensenyar a ningú.
Ostres, no, perquè jo quan penso que té valor, el poso...
S'ha de compartir.
Sí, de fet per això faig els llibres. Aquesta és una cosa que no he trobat explicació, que jo després de fer 4 articles a La Vanguardia hauria de tenir l'humilitat de dir, bueno, no donis més la tabarra, i no, arribo a casa i vull escriure un llibre cada 5 anys i ho necessito, això és una necessitat, igual que els cantants o que els pintors. O sigui, tens una pulsió interna per crear, per escriure, per construir un món, però no et conformes en fer-ho, vols posar-te a prova, de compartir-lo, de veure quina recepció té, no? Això és... per sort, són molts. Si hem d'anar a un hospital, hi haurà...
Bueno,
no crec que em toqui a mi, diguéssim.
Fa no gaire va venir el Raimon i li vaig dir la pregunta aquella de si tocava a casa. I diu, no. És que un dia ho vaig provar i va ser tristíssim. Ah. Perquè no tenia ningú davant.
Esclar, és que... Sí, però tota la construcció de les cançons del Raimon, que a més em consta que és molt elaborada... En el moment en què ell l'ha de posar en un recital o en un disc, li tremola tot. De manera que una mica aquest track, no?, que diuen els francesos, de la por escènica, jo la tinc quan el llibre ja s'ha acabat, ja està fet, i ara què passa, no? A veure què passa. I llavors et trobes el geni i et diu, però llavors et van robar, i penses, bueno, anem bé, si la gran preocupació és aquesta.
Home, recordo Juanjo Millás, que una de les converses també ens va dir que el primer llibre que va publicar, que ho feia amb una energia, unes ganes, no sé què, el dia que va estar fet, li va agafar una vergonya, se't va tancar a casa.
Sí.
Perquè quan el va veure, va dir, m'ha cas un dena.
Sí, a mare, llavors què? No saps què fer, si has d'entrar a les llibreries o no, si has, sí, hi ha tot un ritual, però sí que és veritat que aquesta necessitat, a més, això ho he parlat amb pintors, ho he parlat amb músics, i tots et diuen el mateix, que no té cap sentit. Llavors, clar, com més absurd és, més m'atrau.
3 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Bueno, és un gust, un privilegi xerrar amb el Sergi Pàmies. A les 2 seran les 3, avui que les 3 han estat les 2. Moltes gràcies, Ramon Besa. Gràcies per... Bueno, portes aquí més d'una hora, ja, 2 hores ja portes. Mare de Déu, senyor.
Això no és feina, com
dius. Sergi Pàmies, un plaer, de veritat.
Moltes gràcies.
Gràcies. Fem una petita pausa i de seguida ja venen cap aquí el Zanon i la Llucia Ramis.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que el lloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'APP de Cinesa i estalvia't 1 euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Welcome to the party. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Tercera temporada al Teatre Poliorama. Tots els dilluns i dimarts del mes d'octubre.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la historiainterminableelmusical.com.
Què fas els dies 9, 10 i 11 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure. I estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat dia i torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
A RAC 1, dia lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
3:15 del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere.
Va, que ja s'acaba. Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
S'acaba, però no s'acaba. Encara ens queden més de 2 hores de programa. Ja ho sabeu que aquesta temporada la Llucia i el Carlos s'han proposat repassar coses que s'acaben. I si us ve de gust fer les vostres de propostes, és tan fàcil com enviar un missatge a través de Twitter, del correu electrònic guialleure@rac.net, coses que heu detectat que s'estan acabant de tots els àmbits. Avui, què?
Avui, dimecres és Tots Sants.
Sí.
Dijous és Dia de Difunts.
Sí, senyor.
Antigament, el 31 d'octubre se celebrava la Castanyada.
Ah.
Però aquesta festa s'ha substituït.
És veritat.
Va substituint-se per Halloween, sí. Que és molt més divertida. Mm-hmm. Però és una més de les moltes tradicions yanquis que van alterant o eliminant les nostres tradicions.
I com moltes vegades amb les tradicions d'origen religiós, eh?
Sí, i a part aquesta, l'origen religiós en certa manera és una mica graciós. És a dir, l'església primitiva acostumava a celebrar la mort d'un màrtir cada dia, però hi havia tants màrtirs...
Ah, imagina't.
És a dir, que com a primera mesura els van agrupar a un grapat de màrtirs cada dia. Hi havia dies de 300 màrtirs.
Era la fossa comuna, no?
Oi, és Sant Cristòfol IV, no? I aleshores van veure que no era operatiu, ni molt maco pels màrtirs, i aleshores el papa Gregori III, que s'ha de dir d'ell, va decidir que hi hagués un dia per tots els màrtirs, sants i bona gent que estava al cel. És a dir, ho agrupem.
Per tothom,
ja està, ja ho agrupem.
I no, això ara, el 31 d'octubre és gairebé tan boig com Sant Joan o Cap d'Any. Després en parlarem, de Sant Joan.
Si ara tireu enrere perquè estem dient això de, bueno, està desapareixent la castanyada, o les tradicions de la castanyada, o s'estan fusionant amb les del Halloween i tota la pesca, no?
Sí.
Fins i tot ara s'està agafant cos cada vegada més aquesta idea del castawin. O sigui, jo ho he començat a veure de forma bastant intensa, de veritat, castawin. Les vostres, t'ho dic de veritat, fins i tot jo crec que a les escoles et diria. Les castanyades, què eren?
Aquesta hibrida... No, ho convertim tot en una hibridació.
Sí, tot és hibridació.
No, a Mallorca no era així. A Mallorca els padrins regalaven als fillols un rosari de fruites confitades que tenien una medalla feta de carbassa, també confitada, amb un cromo de picar.
Sabeu-lo? Què és un cromo de picar? No.
Sabia que no ho sabríeu.
No, què és un cromo de picar?
Nosaltres en dèiem figuretes. Eren uns papers que jugàvem... pegant un picant.
Ah, per fer-lo girar.
Sí, fer-lo girar. Això és una cosa molt de...
Sí, sí,
molt
sí.
De... No només de la meva època, supos que de l'època dels meus avis segurament també, no? I llavors era això, no? Et regalaven aquesta... Te reunies tota la família a casa dels avis i te regalaven aquest rosari, els padrins en els fillols. La fruita confitada, evidentment, de la majoria de nens
no
els agrada gens.
Vale.
Per tant, entre quedar amb el teu predir perquè te regali un rosari de fruita confitada o demanar caramels als veïns disfressats de zombi, jo crec que ho tindria clar, si ara ho que seria.
El cromo aquest de picar, que deies les figuretes, de què eren?
No, eren de paper, eh?
Sí,
eren de paper. Quin
dibuix hi havia o què hi havia?
Normalment eren dibuixos de sants.
De sants,
clar, sí, eren figures aquest religioses. Dia, aquest dia eren figures religioses. Normalment no, eh? Les figuretes aquestes eren
de qualsevol cosa, saps,
eren
com un cromo.
Sí, era com una figura d'una persona, per això se'n deien figuretes, que estaven com arrateades tot el que era la silueta, no? d'aquí personatge.
I en el teu cas, Carlos?
Bueno, aquí a Barcelona no eren tan creatius. No, o sigui, no. Primer recordo que feia fred, però bueno, això ja...
Sí, això ja és una altra cosa que també.
Altra cosa també.
Estàs en màniga curta,
Bruno. Sí, sí, jo, espera't, ja aguantarem encara.
Doncs bueno, nosaltres fèiem la castanya a casa, llegíem contes una miqueta de por, no?, per crear ambient, i el que sí que fèiem és que el dia 1, bueno, fèiem, moltes famílies anaven al cementiri, sí, hi havia cues...
Bueno, encara n'hi ha, eh?
Sí, sí, però
encara bueno, hi va la gent.
Nosaltres tampoc anàvem molt, sempre dèiem, no, ja anirem qualsevol altre dia, i passava un any i no havien anat. No? Un clàssic de la família és, bueno, més que res, mandrós.
Però de totes maneres... Si gent hi va el dia 1, però si hauria d'anar el dia 2, no? En el cementiri?
Clar, és que el dia dels difunts és el 2.
Però no és festa, aleshores hauries d'anar a treballar.
O pots justificar-ho, que te'n vas al cementiri. Sí. Arribaré tard perquè vinc del cementiri. Però en tot cas, què s'hi anava a fer? S'anava a netejar tombes, no?
Sí, a portar flors, a fer una mena de dissabte, no? És a dir, deixar-ho córrer-me i tal, i posar-te trist una miqueta.
Hi havia competició en això, eh?
Sí?
Perquè mira la tomba del costat, mira que maca que es casca, de veritat, és que som un desastre. No?
I aquelles flors de plàstic.
Ai, sí, robar-li, hi ha gent que... Bueno,
és una altra cosa que s'acaba, perquè ara hi ha més incineracions, no, cada vegada.
Era autobiogràfic, això?
No, però hi ha gent que hi havia i s'emportava les flors d'un lloc a un altre.
Però les incineracions no fan que hi hagi cada vegada menys visites al cementiri? Pregunto, no ho sé, cert.
No, però també hi ha columbaris, no? Vull dir que també hi ha zones per guardar les cendres. Per tant, no ho sé. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Què és això?
Aquesta és la Billie Eilish i la cançó és Barry of Friend, que bueno, és una mena de Halloween d'una relació que aquesta senyora li... Bueno, aquesta noia, perquè realment és molt joveneta, doncs li agraden aquestes relacions de que són tòxiques i zombis, no? És una mica doncs, aquest, no? És a dir, tinc un nòvio que gairebé és un zombi.
Mira, sobre això i la pèrdua de les tradicions, tinc un... Vam fer un concurs, va.
Ai, ai.
Ah, ens hem posat així simpàtics, hem a regalar coses, perquè és que si no...
Un sant?
La gent... No, una figureta d'un sant. Hi hauria èxit, eh? Bé, hi ha... No... La gent del Palau de la Música ha preparat per primer cop un musical i és Sweeney Todd. Ara que estem parlant de coses així una miqueta més tenebroses, el barber diabòlic de Fleet Street, no sé si l'heu vist,
sí,
en alguna de les seves versions,
sí.
Stephen Sondheim, va veure-la al teatre o va veure la pel·li?
Al teatre i la pel·li, al teatre Constantino Romero.
Home, i Vicky Peña.
I a la pel·li era el Tim Burton, no?
A la pel·li Tim Burton, exacte, sí. Bueno, ara estem posant la música del Cedillas de Navidad, no estan del barber de Fleet Street. Però en tot cas, el que fan al Palau és la versió en català semi-escenificada, amb un repartiment brutal amb més de 100 artistes, hi ha en Miquel Fernández, l'Anna Moliner, hi ha l'Ivan Lavanda, n'hi ha molts més, i la música és a càrrec de l'Orquestra Camerata Penedès i del Cor Jove de l'Orfeo Català, i la cita és dimarts, dia 31, precisament a les 8 del vespre. I atenció, tenim dues entrades dobles per anar a veure el musical de Sweeney Todd. A veure si podem posar la música del Sweeney Todd, perquè si no... dues entrades dobles pels oients del Via Lliure. Què heu de fer per aconseguir-les? Doncs mira, entreu ara mateix a Twitter i ens dieu la tradició que us sap més greu que es perdi. La tradició que us sap més greu que es perdi. Ho podeu fer a través de Twitter, acabem de piular sobre això. Si entre tots regalarem una entrada doble per anar a veure el Sweeney Todd dimarts a les 8 del vespre al Palau de la Música. És aquesta, a veure, sí? Ai, sí, la Vicky Peña, que era la que cuinava amb les coses que... Bueno, ja, si no ho heu vist, aneu a veure-ho. Va, 8 minuts i les 12 del matí... de tradicions perdudes.
No, sí, exacte, la castanyada no és l'única tradició que es perd, ara es parla molt de l'arbre de Nadal gegant que Xavier García Albiol
posarà
a la plaça Josep Tarradellas de Badalona, l'arbre més gran de l'univers, però què passa amb els tornemis?
Els tornemis?
Els tornemis són els ajudants dels Reis d'Orient, encarregats d'agafar les cartes, de fer funcionar les màquines d'empaquetar,
sí,
i d'emmagatzemar.
Això a Badalona.
Això és a Badalona, no? I té una fàbrica de joguines al Centre Cultural Escoixador, a Badalona, o la tenia, no, perquè ara no sé si hauran estat substituïts per aquesta obra de Nadal o no. No ho sé.
No, jo hi he anat unes quantes vegades a la cabalgada de Reis i els tornemis hi són, eh?
Ah, encara hi són.
Encara
eh?
Hi són. Però, bueno, a Badalona els tornemis són diverses coses. També són els xuxos, que en diuen.
Sí.
Allà en diuen tornemi.
També en parlarem dels menjars.
Ah,
d'acord. tradicionals, però també hi ha tradicions que és millor que es perdin, no? Per exemple,
ah, sí?
Tots aquelles que aquelles tradicions que impliquen el maltractament animal. Mm-hmm. Ara que s'eliminen els correbous, per mi és una bona notícia, no?
Sí, a part, bueno, també és veritat que quan treus l'aspecte religiós de moltes d'aquestes tradicions, el qual és normal perquè la societat ja va per una altra banda, també l'únic que queda és un aspecte merament comercial, no? I aleshores, bueno, la veritat és que podíem intentar canviar una miqueta les tradicions religioses per algunes laiques, però que no siguin eminentment sempre compra i ven. Vull dir que aleshores, més enllà de les diades nacionals, si no, es quedaran sempre les festes seran el dia sense IVA o Black Friday.
No, perquè, per exemple, hi ha tradicions que no estan malament que s'acabin, com per exemple la festa de les Verges. És una festa que es fa a Mallorca.
A què és?
La vigília de Santa Úrsula, la nit del 20 d'octubre.
Sí.
Hi havia, no sé si encara es fa, però hi havia grups de joves que cantaven serenates al portal de la finestra de la lota que els agradava. No? I si ella volia, els convidava a menjar bunyols que tenia a casa. I això...
Però primer has de tenir bunyols a casa.
No, si n'havies de fer on compraves.
Si de... Això ho trobo tristíssim. O sigui, has de tenir bunyols a casa esperant algú ve a cantar-te sota.
Era terrible. Un picou es feia com una mena de pelegrinació per les cases d'algunes noies de l'institut. No? Elles se reunien a casa d'una, havien anat a comprar els bunyols, no els fèiem nosaltres, i ells cantaven a la finestra Carrascàs, que bonita serenata i coses d'aquestes, en sèrio.
Per favor, i no li pots tirar el bunyol al cap.
I regalaven clavells...
Depèn de l'any que era, sí.
Que regalaven clavells a les al·lotes. I després acabaven tots al Mustang Ranch, que era un local de senyores que hi havia. Diuen que el més gran de tota Europa. I li cantaven això. Clar, la festa de les Verges, atenció, eh? Llavors, clar, això me recorda situacions que també es donen una mica per Sant Jordi, no? Que és que hi havia lotes que rebien milers de clavells i n'hi havia d'altres que no en rebien cap. I això era com una mena... Bueno, te feia sentir bastant malament. I llavors, a més, el paper sempre de la dona era passiu perquè havies de rebre el clavell i si te regalaven un clavell, tu regalaves un bunyol, no?
Podies guardar...
No podies començar regalant un bunyol i dir, bueno, el clavell on està?
O podies guardar el bunyol per Sant Jordi, no?
I a més hi havia un codi d'aquests que no... Una mica de llegenda urbana, un codi d'aquests que si no te regalaven un clavell, sinó que te regalaven una rosa, sí, davant de tothom, t'estaven dient que no eres verge. Ah. O sigui, li estaven dient a tothom que no eres verge.
Hombre... Ja ve, la setmana que ve ja la tenim per aquí.
Sí, sí.
Home, oi, Madonna, dic.
Les Verges.
Representant de les Verges del món.
Amb bunyols?
No, amb bunyols a les butxaques. Què dius?
Bé, doncs, home, era evident, no?, aquesta festa de les Verges, doncs, recordar de la primera Madonna, no?, My Like a Virgin, doncs, en aquest sentit, la veritat és que el món sembla que ha canviat en certes maneres, almenys el món que vivim nosaltres amb una cosa més positiva, però bueno, no tinc tan clar que no torni la festa a les Verges, eh? Jo no tinc clar res.
Tenim molts missatges, desenes de missatges de tradicions que es perden, i hi ha molts que estan al voltant de la castanyada, o sigui, que es perd la castanyada, o sigui, molta gent que està reivindicant. Després la revetlla de Sant Pere, que és cert que s'ha anat deslluint d'alguna manera, gent que recorda el tema de fer panellets a casa per la castanyada com a tradició, en fi, una pila de missatges. I sobre el Sant Joan, que deies al principi, s'ha perdut, també?
S'ha perdut el ball de Sant Joan, no? Antigament teníem aquesta idea de les verbes de la revetlla de Sant Joan, que la gent ballava en els terrats de ses cases, etc. Jo tot això no sé, ja no es fa tant, no?
Les fogueres de Sant Joan.
Depèn de quines, però ara se tiren molts de petards i els petards no crec que fossin tradicionals dels primers Sant Joans, no? No sé, en aquest sentit Sant Joan s'ha desvirtuat i també s'ha convertit en una espècie de cap d'any de l'estiu.
Sí, és veritat. Sí, s'utilitza així, ja està.
Bueno, també perquè Sant Joan abans era com més salvatge, és a dir, les fogueres es feien els veïns...
A lo loco.
Vull dir, i aleshores, en el moment que poses un estàndard i unes normes, pues, suposo que s'ha derivat a vendre petardos i llançar-los.
Això, si parléssim amb el Manel Delgado, sempre diria allò de que les festes, en el moment en què s'institucionalitzen, desapareixen, no?
Clar.
Sí, perquè al final la festa tradicional és la que crea algú, no? I un grup de gent, no a la institució, et diu, heu de celebrar això!
Clar.
No, la celebració va, teòricament hauria d'anar de sota cap amunt.
Sí.
I més una celebració de foc, no? Que és
exacte,
una mena de
cremar-ho tot.
De cremar-ho tot, sí, però amb aquestes condicions, d'aquesta manera, amb aquest horari.
Parlaves ara dels panellets,
sí,
no?
Sí, mira que els tenim aquí a la taula. Sí.
Bunyols,
ja, no podeu menjar-ne, però després si voleu agafar-ne algun.
Castanyes, tornemis... A cada festa li correspon un menjar, no? El tortell de Reis, la coca de Sant Joan, els bunyols de Corama, la crema de Sant Josep, la mona de Pasqua... això, no? Hi ha pastissos i dolços típics de zones concretes, com ara els borregos de Cardedeu o el pa de pessic de Vic. Parlaves ara del xuxó de Girona i el tornemi de Badalona, que no són iguals, eh? S'ha d'explicar que la diferència rau en la pasta base i en el farcit, perquè un està fregit amb la crema i l'altre s'omple de crema un cop cuit, i se'n diu així el tornemis, perquè estaven a can d'una pastisseria que es deia, o d'un forn que es deia Can Tornemi, no? Això és el que explica la llegenda.
Bones castanyades, què se suposa que han de tenir?
Bueno, de fet, a la gastronomia aquesta nit serien les castanyes, els panellets, els boniatos, les garrapinyades. Les castanyes, per exemple, eren un ritual que tenia per objectiu alliberar els difunts. És a dir, te les menges abans que es cremin a l'infern. És a dir, aleshores. I aleshores, l'origen de la castanyada també és musical. Era tocar campanades a mort. Antigament es tocava a mort durant les 24 hores del dia de Tots Sants, per recordar els difunts. Això implicava un esforç físic a la gent que tocava les campanes. Aleshores, què millor que fer? Doncs, bueno, ja que era l'època en aquell moment, donar-los castanyes perquè tinguin força. I'm a ghost.
Hi ha gent que reivindica que es pengin de nou llufes a l'esquena el dia dels Sants Innocents.
Ah, mira!
Això com desaparegut bastant, és veritat.
És vera.
Hi ha algú que ha fet un avís... Jo crec que perdut no està, però és cert que potser...